Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Just avui fa 7 anys de l'esclat del Mercuri, el cas de corrupció més important de la història de la ciutat i que va esquitxar de ple el govern del socialista Manuel Bustos. De cara al 2020 podrien arribar algunes novetats judicials. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. En els pròxims mesos podrien arribar els judicis orals d'alguna de les 5 peces tancades, com la 18, de tràfic d'influències per fer legals unes obres sense llicència, o la 25 bis per l'ús irregular de la targeta Visa del Consorci de Residus del Vallès. Fins ara només s'han emès dues sentències i hi ha 38 peces obertes amb 65 persones investigades.
Els veïns dels Marinals veuen l'acord amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya com l'inici de la fi del seu problema.
El portaveu dels afectats pels problemes estructurals, Jaume Arija, està segur que l'estudi independent per avaluar l'estat dels 170 immobles els donarà la raó.
En essència tenim el mateix. Una cosa és que els blocs que ara mateix arribaran i quan fem l'anàlisi comparatiu vegin que, doncs, que al llarg del temps, perquè no han tingut manteniment, doncs, perquè han estat més deixats per mil històries, potser estiguin més degradats. És molt possible. El que passa és que si en essència tenim el mateix, nosaltres és qüestió de temps, que trigarem a estar en les mateixes condicions que aquests que enderrocaran en breu. Tenim què? 5, 6 anys, 7, no sé. No és, crec que no és qüestió d'arribar a aquest punt de degradació, de perillositat o una part de la dignitat posa en risc evidentment la vida de les persones.
Des de l'Ajuntament, el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, per la seva banda, creu que l'acord és el millor per totes les parts.
El Sabadell ja es prepara per l'enfrontament d'aquest dissabte contra l'Egea.
Els arlequinats han tornat aquest matí als entrenaments amb vistes al partit contra un dels dos equips que encara n'ha guanyat fora de casa. Per aquest partit a la Nova Creu Alta, a les 6 de la tarda, el Centre d'Esports ha engegat una promoció de 2x1 en les entrades anticipades.
Són algunes de les notícies que us explicarem a la pròxima mitja hora amb l'ajuda del Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix a Sabadell, temperatures que es mantenen càlides. Avui ha estat molt tranquil el dia a nivell meteorològic. Hem d'esperar canvi, seguir així. Li preguntem a l'Ester Batalla. Bona tarda. Sembla que no podem escoltar Ester Batalla. Si de cas anem al trànsit i després recuperem aquesta previsió meteorològica, ara mateix hi ha molts problemes a la xarxa viària catalana. A la C58 trobem un tram de retencions a Montcada i Reixac, 4 quilòmetres de cua en sentit Barcelona. A la B30 també hi ha problemes, 3 quilòmetres de retencions a Cerdanyola, en aquest sentit, en cas per anar cap a Barcelona. I a la P7, 3 quilòmetres a Barberà, també en sentit sud. Pel que fa a la ciutat comtal, a aquesta hora tenim trànsit dens a la ronda litoral entre Montjuïc i la Barceloneta en els dos sentits, i a la Ronda de Dalt trànsit molt dens entre Diagonal i el túnel de la Rovira també en els dos sentits. Ara sí que estem en disposició d'escoltar aquesta previsió meteorològica. Ester Batalla, bona tarda.
Hola, bona tarda. Jornada avui en conjunt marcada de nou per el pas i la circulació de bandes de núvols alts i mitjans que continuaran deixant aquesta tarda en conjunt amb estones de clarianes però també amb cel enteranyinat a estones. Tret del terç nord, on els estrats baixos seran més freqüents, especialment cap al quadrant nord-est, també a punts del Pirineu i Prepirineu, i on quedarà localment tapat. D'altra banda, són possibles precipitacions durant la tarda a punts del Pirineu, Prepirineu oriental i altres sectors de l'extrem nord-est, com el nord de l'Alt Empordà, i a partir ja del vespre, a punts del Pirineu i Prepirineu occidental. La cota de neu se situarà avui entorn dels 1.800 metres, tot i que baixarà al final del dia cap als 1.600 metres. I demà a la matinada esperem aquesta precipitació que efectivament doncs, tendirà a afectar sobretot el Pirineu i Prepirineu i especialment a l'occidental, amb una cota de neu de 1.800 metres, i cap al final de la jornada hi tornarà a precipitar en aquest sector, amb una cota de neu ja més alta. Se situarà de cara demà al final del dia entorn dels 2.000 metres a partir del vespre. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Passen 5 minuts de les 7, és moment d'entrar en matèria i ho fem amb la notícia del dia. Aquest any el cas Mercuri ha arribat al seu 7è aniversari. Aquest 2019 hi ha hagut diverses novetats en la macrocausa, però com evolucionarà el cas els pròxims mesos? Una de les notícies que tornarà a posar el cas Mercuri sobre la taula serà la declaració de l'alcaldessa Marta Ferrés. Ho farà com a testimoni i citada per l'acusació popular que exerceix la plataforma Sabadell Lliure de Corrupció. Ferrés haurà d'explicar fins a quin punt tenia coneixement que dos viatges que va fer al Marroc el 2010 amb una delegació municipal per tractar temes de cooperació eren finançats per Esmatza, l'empresa que va guanyar el concurs de la neteja viària.
Sobre aquesta declaració, que es durà a terme el pròxim 12 de desembre, totes les opcions estan obertes. En principi, l'alcaldessa declararà com a testimoni, però no es descarta una eventual investigació. Aquesta peça sobre les possibles irregularitats en la concessió del contracte de la neteja Esmatza s'ha convertit amb el pas dels anys en la més rellevant del cas per la quantitat de gent imputada, els càrrecs municipals i de l'empresa, com pel volum de diners que mou aquesta concessió.
També és possible que aquest 2020 es faci ferma la segona sentència que s'ha publicat sobre el cas.
És la que fa referència a les multes que Bustos va fer retirar l'intendent de la policia municipal, Josep Miquel Duran, i que afectaven la seva dona i els seus fills. La sentència va ser de 3 anys per l'exalcalde i de 15 mesos i un dia per Duran. Les seves defenses van presentar un recurs de cassació que és probable que sigui respost pel Tribunal Suprem durant l'any que ve.
També és molt probable que l'exalcalde Joan Carles Sánchez acabi sent desimputat del cas Mercuri en els pròxims mesos.
Sánchez només apareix en una peça en la qual el Ministeri Fiscal no presentaria acusació. Seguint l'anomenada doctrina Botín, l'acusació popular tampoc podria ara presentar el seu escrit d'acusació. Ho detalla Jordi de Riba, director de l'ISABadell, mitjà que ho ha avançat aquest matí.
Ell i altres membres del Consell d'Administració de la Companyia d'Aigües en el seu moment cobraven una sèrie d'assignacions econòmiques, o sigui que la companyia pagava els seus consellers. Durant una època que coincideix amb l'alcaldia de Bustos, els representants de l'Ajuntament cobraven dietes. I això podria donar a entendre que hi havia sobresous i que hi havia un cert delicte de malversació. Quan està avançant aquesta investigació, la Fiscalia no veu delicte, i la Fiscalia no demanarà acusar els investigats.
També es podrien obrir judicis orals per les peces que ja tenen la instrucció tancada.
Les que tenen més números són les que fa més temps que estan tancades, com ara la 18, 25 bis i la 33. La primera per tràfic d'influències, per voler fer legals unes obres sense llicència. La segona per l'ús irregular de la targeta Visa del Consorci de Residus. I la tercera preveu més el deure de perseguir delictes, relacionat amb un suborn on hi ha implicat l'exregidor popular Jordi Soriano. També es podrien jutjar les peces 6 i 21, que van tancar la instrucció el març d'aquest any. La primera per permetre l'abocament il·legal de terres a Can Alzina i la segona per rebaixar l'impost d'activitats econòmiques a una concessionària.
Ara bé, tot plegat es pot retardar perquè hi ha hagut canvis en la instrucció de la causa. La magistrada Beatriz Faura ha estat rellevada per Alejandra Lledó Carrillo, que actualment està de baixa. Veurem quines d'aquestes prediccions es compleixen o si el cas continua estancat com ha passat els últims mesos.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
L'Ajuntament i els veïns dels Marinals comencen a veure el final del conflicte dels problemes estructurals de 170 immobles que s'arrossega des de fa pràcticament 3 dècades. La signatura d'un conveni amb l'Agència de l'Habitatge per fer un estudi sobre l'estat d'aquests pisos es veu com un punt d'inflexió.
Tant des de l'administració sabadellenca com des dels afectats. Precisament aquests veïns creuen que després de 2 anys de reivindicacions constants, ara es comença a posar fil a l'agulla per acabar amb aquesta situació. Ho ha apuntat Jaume García Arija, portaveu dels afectats.
Mai no serà el 100%. Ni perfecte per ells, ni serà el nostre ideal, però en el qual sí que podem estar d'acord en el que hi hagi el màxim de rigorositat, de que sigui un anàlisi profund, sigui analític, sigui científic, sigui a més amb unes garanties de neutralitat i sobretot amb un punt que per nosaltres era molt important, que era no només de posar-li nom al que tenim, sinó que hi hagi una taula de negociació a posteriori on es prenguin les mesures i accions que calgui, no?
El regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés, per la seva banda, considera que l'acord és fruit del procés de mediació realitzat a l'estiu i que es va tancar sense èxit. Són declaracions del Cafè de la Ràdio.
Els processos de mediació a vegades no acaben amb èxit, amb un acord, però sí que preparen el terreny perquè més endavant pugui ser possible. Jo crec que una mica el que ha passat ha sigut això. Després d'aquest procés de mediació, les postures estaven molt, molt clares. Jo crec que totes les parts hem fet un esforç per arribar a aquest consens i aquest text que puguem signar tant Ajuntament com Agència de l'Habitatge com els veïns i veïnes del barri de Marinals.
En aquest sentit, els veïns són conscients que aquest serà un procés llarg. Tot i això, asseguren que després de tants anys d'abandonament del barri, no els importa esperar un any més.
Més coses, la policia municipal renova els seus comandaments. 5 caporals i 2 sotsinspectors del cos de policia local han pres possessió del càrrec amb el vistiplau de l'alcaldessa Marta Ferrés i del tinent d'alcaldessa de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez, que han presidit l'acte de nomenament.
7 nous comandaments de la Policia Municipal de Sabadell han pres possessió en les últimes hores, en un acte celebrat al Saló de Plens de l'Ajuntament. Es tracta concretament de 5 caporals i 2 sotsinspectors que han superat les corresponents oposicions i cursos per accedir a aquests càrrecs. Els nomenaments se situen en el marc del Pla de Creixement de la Policia Municipal, que preveu l'augment de l'estructura de comandaments a partir de la promoció interna dels agents. Des de l'executiu defensen que d'aquesta manera podran aportar la seva experiència i coneixement del cos municipal. L'acte va ser presidit per l'alcaldessa, Marta Ferrés, i el tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme, Jesús Rodríguez. L'alcaldessa ha felicitat els nous comandaments i ha assegurat que la ciutat compta amb els millors professionals que podria tenir. També ha recordat la seva promesa electoral de construir una nova comissaria policial al nord de la ciutat.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
La síndica municipal de Greuges de Sabadell presenta els objectius de l'Agenda 2030 a Nacions Unides amb propostes diverses a nivell local. Ho ha fet a la 12a jornada de formació de fòrums de síndics i síndiques de Catalunya que s'està celebrant a Santa Coloma aquesta setmana.
La igualtat per les persones, la protecció del planeta o assegurar la prosperitat són la base dels 17 objectius de desenvolupament sostenible, els ODS, pel qual es van comprometre 193 països de les Nacions Unides. Si bé poden semblar objectius utòpics, al final acaben marcant tendències. Al programa Al Matí, a tall d'exemple, la síndica de Sabadell, Eva Bellan, recorda l'any 2000 quan es va fer la declaració del mil·lenni.
En aquest cas, els objectius de desenvolupament del mil·lenni, que eren 8, que eren molt més ambiciosos, que aplicaven només en una part del planeta, i aquests objectius, malgrat també tenien una vigència de 15 anys, malgrat no es van aconseguir al 100%, sí que han produït canvis en el món, no? Com, per exemple, que 700 milions de persones han sortit de la pobresa, o 5,9 milions d'infants han estat vacunats de la malària, o 2/3 més d'infants en el món estan escolaritzats dels que hi havia prèviament al 99.
La sostenibilitat del nostre planeta porta molts anys sent un dels principals focus de debat a nivell internacional. Per a Sergi Ricard, qui coordina el focus d'innovació local de la Federació de Municipis de Catalunya, es tracta de veure els objectius com a oportunitats.
Pensem que aquests, els ODS, de fet, són una oportunitat per a les ciutats. Més que un repte, són una oportunitat per aconseguir unes ciutats més habitables, menys contaminades, més cohesionades socialment, econòmicament més pròsperes, amb més qualitat de vida. Per tant, pensem que més que un repte ho hem de veure com una oportunitat per a les municipis, que de fet són una peça clau per a territorialitzar els objectius de desenvolupament sostenible.
Reduir la pobresa, la fam zero, la igualtat de gènere o unes institucions més sòlides han de servir per abordar problemes de gran calat, com per exemple l'habitatge. Algunes solucions requereixen estratègies de consensos necessaris entre els polítics que representen els municipis, però d'altres depenen de canvis molt més petits.
Més notícies del dia en format més breu. Operación Triunfo ha començat a decidir a Sabadell qui serà el successor del seu últim guanyador, Famous Oberogo.
Els 100.000 euros que va rebre el primer classificat de l'any passat acabaran a mans d'alguns dels 30 candidats que han passat per la Fira Sabadell aquest cap de setmana i que han participat al càsting final. S'hi van presentar a tot l'estat 10.600 persones.
L'encesa de llums de Nadal es portarà a terme a 3 punts de la ciutat, al centre, al nord i al sud.
Enguany és la principal novetat de l'acte. L'encesa de llums és tradicionalment el tret oficial de sortida de la campanya de Nadal a la ciutat i es farà el pròxim divendres 29 de novembre.
Tercer cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis.
L'Ajuntament de Sabadell i la Miquel de Mauthausen programen per tercer any consecutiu el cicle de cinema sobre la deportació als camps nazis, amb la finalitat de sensibilitzar sobre el feixisme i recuperar la memòria històrica. El cicle tindrà lloc en 3 sessions als cinemes imperials. Les cites s'han programat a les 6 de la tarda, dimarts 3 de desembre, 28 de gener i 18 de febrer.
L'alimentació saludable centra el programa de promoció de la salut de la taula comunitària del districte 6.
La taula de salut d'aquest districte organitza per segon any activitats de promoció de la salut. Enguany, la temàtica és la promoció de l'alimentació saludable i particularment de la cuina basada en els llegums. El lema d'aquestes accions és Fer Salut. El programa culmina l'1 de desembre amb una festa a la plaça de la Creu de Barberà.
Estem voltats de poca vergonyes. El documental de la Colla de Sabadell s'estrena d'aquí a pocs minuts als Cinemes Imperial, coincidint amb la setmana Joan Oliver i la Colla de Sabadell. Partint del lema de Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, la producció vol aprofundir en la trajectòria i les peripècies més surrealistes dels intel·lectuals sabadellencs. Així ho ha destacat en declaracions al Cafè de la Ràdio la directora del documental, Clara Soleil, que n'ha apuntat algunes.
Se'n fotien del casino de veritat dels burgesos, perquè era un local, ell era un local que era ple de trastos, i escenifiquem també això, també ho hem recreat. Ens fa gràcia perquè allà doncs muntaven des de, o sigui, publicacions de llibres, per exemple, presentacions de llibres, i la presentació consistia en sortir al balcó i llançar-lo.
Ah, bé, el presentaven, no?
Exacte, o no sé, un concurs que venia, exacte, ja estava presentat, no? O un concurs que hi havia un jurat i en la taula principal hi havia un asa que mentrestant anava fent les seves necessitats. Això no, en aquest local, o sigui, eren una miqueta, això, eren bèsties, eren gamberros.
A través del col·lectiu Pere Quart, Soleil ha impulsat Estem voltats de poca vergonyes amb una voluntat pedagògica, la de fer arribar la trajectòria d'Oliver, Trabal i Obiols al gran públic. De fet, la directora del documental, docent de professió, aspira a que es converteixi en material per les aules.
Tant de bo ensenyament als professors de literatura ho tinguessin com un material. Espero que resulti un material interessant. Clar, és que a veure com reaccionaran el divendres. Tinc ganes de veure com els nanos com ho viuen. Que no se'ls faci massa farragós o massa espès. Espero que no. Però sí, la idea seria aquesta, que això sigués un material, un recurs per poder explicar una etapa, no només de Sabadell, una cosa que afecta tota la cultura catalana, perquè ells van participar i van sacsejar només la cultura d'aquí, sinó tota la cultura del país.
En aquest sentit, després de l'estrena d'aquest vespre, a 7:45, d'aquí pocs minuts, Estem voltats de poca vergonyes, també oferirà divendres sessions per a estudiants d'instituts. En total, 600 alumnes sabadellencs veuran el documental, que s'estrena coincidint amb la setmana Joan Oliver i la Colla de Sabadell. La programació d'aquesta iniciativa es tancarà aquest diumenge amb l'itinerari Temps de Records al Sabadell de Pere Quart a les 11 del matí.
Participa al primer quinto de Ràdio Sabadell. Canta una plena i guanyaràs un lot de regals.
El més petit de tot.
Parelleta d'ànecs.
Pelat l'avi.
L'any de les patacades.
Quinto!
Per participar teniu temps per recollir el vostre cartró fins al divendres 29 de novembre a la recepció de la ràdio de 9 a 5 de la tarda.
El quinto començarà dilluns 2 de desembre i es cantaran els números en directe cada dia al nostre programa.
Al matí a Ràdio Sabadell.
I també es publicaran a les nostres xarxes socials.
T'apassionen els esports de fons? 13, el programa on trobaràs l'actualitat del ciclisme, triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, consells de nutrició, entrenament, salut, material, psicologia. Si t'agraden tots aquests esports, t'agraden els esports de fons, t'esperem a 13, el teu programa.
Cada dimecres, de 8 a 9 del vespre.
13, els esports de fons, a Ràdio Sabadell. Segueix-nos la resta de la setmana, @13esportsdefons.
Aquesta temporada, a Ràdio Sabadell, les notícies faran olor de cafè ben torrat. Cada dia, a les 9 del matí, aixecarem la persiana del cafè de la ràdio per preparar-vos un bon esmorzar d'informació. Us explicarem des de tots els punts de vista les notícies més importants de la ciutat. I cada dia obrirem també el reservat del cafè per rebre els protagonistes de les notícies més importants del dia.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Som comerç, som entitats, som cultura, som esport, som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'expliquem cada dia.
L'escola RTP, escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell. Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i avui comencem parlant de la polèmica que hi ha hagut al Parlament per les acusacions de corrupció de Ciutadans a membres del govern català i de Junts per Catalunya.
En la sessió de control, Carlos Carrizosa ha assegurat que l'executiu es mou en un entorn de putrefacció i corrupció i ha assenyalat directament els consellers Damià Calvet, Jordi Puigneró i Miquel Buch.
Más que una primera bancada de gobierno parece una rueda de reconocimiento. Y si seguimos, también podemos seguir, mire, aquí se sentaría una señora que ha salido en las escuchas cuando están persiguiendo la corrupción de una concejal, sale medio partido de usted a ver dónde la colocan para que no hable, y sale la señora Artadi en las escuchas. Y la señora Madaula, que me mira muy atentamente, podría explicarnos algo sobre las mordidas de Catdem y el Palau de la Música cuando su amigo, el señor Colominas, era director.
El president de la Generalitat, Quim Torra, respon a aquestes acusacions assegurant que el líder taronja no pot caure més baix.
Crec, sincerament, que és un dels dies en què vostès han caigut més baix. Penso que si vostès volen amagar la seva derrota amb aquests 2 minuts i mig de difamacions i d'infàmies, em sembla lamentable, trobo el seu discurs lamentable del començament al final, però jo sé que vostès busquen aquesta crispació. Doncs miri, no la tindrà. Sap què? Li explicaré el país com es troba. El país com va. Sí, així és. Exacte, no caurem més en la seva crispació. No ens portaran a aquest terreny. No ens hi portaran mai més.
Els grups de Junts per Catalunya, Esquerra, PSC, Catalunya en Comú Podem i la CUP han presentat una queixa elevada a la mesa per les insinuacions masclistes del president de Ciutadans al Parlament.
Tots els grups, menys Ciutadans i el PP, justament demanen aquest escrit que el president de la cambra, Roger Torrent, prengui mesures, si cal, disciplinàries, per tal que els diputats es captinguin amb cortesia i respecte a les normes d'ordre i disciplina establertes al reglament. Els grups signants consideren que Carrizosa ha proferit expressions sobre les relacions personals de diputats de la cambra en una mostra intolerable, diuen, d'insinuacions masclistes i sexistes.
El conseller de Territori, Damià Calvet, ha assegurat que si hi ha govern a Madrid exigiran que reobri el traspàs del servei de Rodalí a la Generalitat.
Calvet ha lamentat que un any després del primer dels dos sinistres amb víctimes mortals a la R4, el gruix d'actuacions no arriba i segueix sent una necessitat imperiosa pel país. Ha dit que en cas que es constitueixi govern, tornaran a posar damunt la taula que es fixin nous objectius d'inversions. Ha volgut deixar clar, però, que l'executiu català no renunciarà a res.
Les bases de Podem han avalat el preacord amb el PSOE per formar un govern de coalició amb un suport del 96,8%.
La participació en la consulta telemàtica ha estat del 59% dels cens inscrits de la Formació Lila, amb 134.760 participants. Dels inscrits que han votat, 130.150 han votat a favor del preacord signat entre Pablo Iglesias i Pedro Sánchez, mentre que un 3,16%, és a dir, 4.244 persones, han optat pel no, i un 0,27%, 366, han votat en blanc. Les bases del PSOE, dels Comuns i d'Izquierda Unida també s'han pronunciat a favor del govern de coalició en consultes realitzades aquest cap de setmana.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Si Antonio Romero va ser el protagonista d'ahir a l'Hotel Suís, avui el torn ha estat pel jugador que precisament va arribar per substituir-lo. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Karen.
Xavi Boniquet va arribar a mitjans d'agost procedent del Badalona com a recanvi de l'Andalús, però en les últimes jornades s'ha convertit en un dels favorits de l'afició del Centre d'Esport Sabadell.
Sí, el terrassenc ha demostrat la seva qualitat tècnica quan li ha tocat cobrir la baixada del capità Àngel Martínez en el doble pivot o bé quan Antoni Hidalgo l'ha situat de mitja punta. En roda de premsa, Boniquet ha reconegut que es troba còmode a qualsevol de les dues posiciones y que va a encertar de ple aterrant a la nueva Creu Alta.
Ha salido bastante bien, son cosas que a veces pues no sabes cómo van a salir. Evidentemente venir al Sabadell en un 99% de posibilidades va a salir bien y es imposible que una persona no quiera venir a un club como el Sabadell. Es un club con una afición, como hemos hablado hace un momento, increíble y con un estadio espectacular y es un equipo de segunda división. Entonces, era una apuesta, o sea, quiero decir, no era ni una apuesta, era venir era un lujo.
Ara el centre d'esports té l'oportunitat de seguir ficant pressió. Els dos primers, el Castellón i el Lleida Esportiu. L'equip suma 3 victòries seguides a casa i l'Egea, rival de dissabte a les 6, encara no ha guanyat a domicili. L'equip aragonès enguany actua més com a filial del Huesca. Boniquet creu que la situació del conjunt de Javi Suárez és enganyosa, però el joc es pot adaptar a les característiques del Sabadell.
Siempre un equipo que quiere jugar, que propone fútbol, que le gusta tener el balón. Cuando no lo tiene, sufre más, ¿no? En el caso nuestro pues es igual, ¿no? Si no tenemos el balón, pues sufrimos un poco más, aunque en estas últimas jornadas estamos defendiendo bastante bien y muy cómodos, y nos sentimos cómodos defendiendo también. Pero bueno, de preferir, pues evidentemente yo creo que un equipo que tiene el balón genera más espacios y cuando pierde el balón, pues como están más abiertos y demás, yo creo que es más fácil igual atacar esos espacios que un equipo que está más replegado y demás.
Recordem que el Sabadell ha engegat la promoció de 2x1 en entrades que s'allargarà fins divendres al vespre.
Més informació relacionada amb el món del futbol, però sense bones notícies. Perquè a segona catalana els equips sabadellencs no surten del pou, la sabadellenca acumula 2 derrotes consecutives, l'última per 1-2 contra el Can Trias.
Jesús Rueda Betis, el tècnic dels Taronges, ja pensa en el difícil repte de diumenge a les 12, al camp del Ripollet, líder del grup.
Lo afrontamos todos los partidos de la misma manera, intentando sacar algo positivo, aunque sabemos que la verdad que es difícil y más fuera, pero bueno, lo más importante es recuperar jugadores, que esta semana recuperamos un par de ellos, aunque también perdemos, pero bueno, el equipo sé que va a competir como hace cada partido y a ver si sacamos algo positivo.
Els ripolletens arriben a la cita després de golejar el Tibidabo per 1-5. Els blanquivermells, penúltims destacats, va debutar José Navarro.
Lo que le hace falta al equipo es más confianza, creer en nosotros y seguir trabajando, porque hay una buena plantilla, pero falta creer más en el equipo.
Es un grupo de amigos de toda la vida y cada semana que pasa, aunque se pierda, van con más ganas a entrenar y con más ganas de sacar los 3 puntos la semana siguiente.
Dissabte a les 4, l'equip de Jesús Díaz Vaquero visitarà l'Atlètic Gironella. Per la seva part, el Sabadell B, després de jornar dimecres la seva visita a Caldes, tornarà a la competició dissabte a les 5 al camp d'un Sant Quirze, que és segon.
I a la preferent femenina, el Sabadell ha vist trencada la seva ratxa.
Després de 2 victòries consecutives, l'equip arlequinat va caure a Olímpia per 0-2. Diumenge, en aquest cas contra el Cornellà, l'última derrota. Diumenge a les 12 hi haurà derbi vallesà. Sabadell femení, Mont femení, Terrassa, l'antic Manu Lanzarote. Un equip, com diu el tècnic, y quizá Melazuzzi, fet per pujar.
Tiene un presupuesto que no tenemos nosotros, se pueden permitir cosas que nosotros no. Obviamente hacer un equipo nuevo, única y exclusivamente para ganar la categoría y para subir, nosotros en ese caso no, y obviamente pues ellos a nivel de presupuesto y a nivel de infraestructuras y como lo quieras llamar, pues están mucho más cerca que nosotros. Ahora, dentro de nuestras posibilidades, dentro de nuestras armas y nuestras bases, lo iremos a pelear al máximo e intentar sacar el máximo de petróleo posible.
L'equip agarenc és segon, ha guanyat 8 dels 9 partits que s'han disputat fins ara i compta les seves files amb exjugadores del Sabadell com Georgina Vila o Carla Panicello. El derbi diumenge a les 12 a Olímpia.
Aparquem el futbol, l'Astralpul Natació Sabadell mira de passar pàgina ràpidament a la derrota d'ahir a la final de la Supercopa d'Europa de Waterpolo. En menys de 48 hores, les de David Palma tornen a saltar la piscina de Can Llong per disputar la segona fase de grups de l'Eurolliga.
I el club ja va demostrar ahir que és capaç del millor, però també del pitjor. Al descans, el marcador era de 2-9 favorable a l'Horizonte. L'Astralpul va buscar una remuntada gairebé impossible, com l'ara de fa uns mesos, però va acabar cedint per 11-13. Esvaïda la quarta Supercopa de la història de l'entitat, la plantilla a buscar fer net mentalment. Maica García és la boia i capitana de l'equip.
Haurem de pensar el mínim possible en aquest partit, ja està, farem borrón i cuenta nueva i a pensar això en divendres, dissabte, diumenge, que segur que donarem canya i és el que volem, i gaudir això de la piscina plena com avui i a disfrutar del waterpolo, que és el que ens agrada.
L'estrena serà contra l'Utrecht holandès a 7:45 del vespre de divendres. L'endemà, a 1:45, el rival serà la Roma i tancarà la fase de grups al Natació Sabadell a 1:45 de diumenge davant l'UPSE de Budapest. A priori, el gran rival d'aquesta fase de grups de l'Eurolliga. Recordem que només els dos primers passaran als quarts de final.
I un últim apunt, avui ha començat el Campionat de Catalunya de tennis a les instal·lacions del Cercle Sabadellès.
L'equip anfitrió s'ha estrenat en el quadre femení amb una còmoda victòria per 4-0 contra el Reus Monterols, i demà a les 2 s'enfrontarà a semifinals al Barcino. Precisament, l'equip barceloní és l'únic classificat per aquesta ronda en el quadre masculí. El debut del Cercle, en aquest cas, tindrà lloc contra el Vilanova.
Gràcies, Pau. Bona tarda.
Bona tarda.
minut per dos quarts de vuit. Tanquem el Notícies Vespre d'aquest dimecres 27 de novembre, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. També amb actualitzacions a l'instant, com sempre, a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè la programació continua a les 8 amb el 13 i a les 9 amb l'Amunt al Taló. Adéu-siau!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.